Bé, potser per començar aquesta conversa paga la pena assenyalar el llistat de consells que a través de les xarxes socials en Vicenç Agulló ha deixat. A partir precisament d'una experiència que ara mateix ens comentarà Vicenç Agulló de l'empresa de la immobiliària Factor Immobiliari. A l'hora dels lloguers, eh? Primer, avis i àvies sabran de què parlem, però a vegades cal dir-ho en repetides ocasions. Ningú no regala res. Per tant, compta amb els lloguers econòmics. Segon, revisa que l'agent immobiliari sigui un agent registrat a ICAT, a l'Associació d'Agents Immobiliaris. Tercer, demana documentació de la vivenda, la cèdula d'habitabilitat, els documents que facin falta i també, òbviament, la documentació de les persones que ofereixen aquesta vivenda. Quart, fonamental, no fer pagaments en efectiu. Ni un pagament en efectiu. I comprovar, si és que el pagament, òbviament, es fa a través de transferència, on van a parar aquests diners de la transferència. En quin compte van a parar. I si veritablement el compte correspon, té relació amb la persona que ofereix el pis. Cinquè, consell, el propietari és qui paga els honoraris del professional immobiliari quan es tracta d'un contracte de lloguer. Per tant, que ningú no pateixi en allò a veure què em costarà ara gestionar tot aquest assumpte. És el propietari qui paga els honoraris. I sisè consell, que deixava les xarxes socials en Vicenç Agulló, si et genera malfiança, determinat lloguer, malfiança pel que sigui, no facis l'operació. Allò que en diuen els castellans, en té la duda, abstente. Sis consells que els poden ajudar. Però amb Vicenç Agulló parlarem en un moment del que ell mateix denunciava a través de la xarxa d'Instagram, d'un cas d'usurpació, gairebé diríem, de personalitat d'algú que es fa passar per la seva empresa per oferir lloguers a baix preu, però resulta que són lloguers vinculats a Airbnb. Així ho explicava en Vicenç Agulló.
Buenos días, salgo de la comisaría de los Mossos de Escuadra de Sitges de poner una denuncia por estafa inmobiliaria. Te cuento un poquito qué ha pasado. Resulta que hay un tío por la zona de Torredembarra, de Sitges, de Vilanova y la Geltrú, de Montroig del Camp, que se está haciendo pasar por nuestra empresa para alquilar pisos de un importe de 500 euros y demás. Utiliza nuestro nombre, nuestra imagen, nuestro logo. Y son pisos que están en Airbnb, el tipo los alquila y los subarrienda, haciéndose pasar por nosotros, pero haciendo contratos de larga temporada, de 5 años. Con lo cual, quien llega allí pues se encuentra que su alquiler es para un día o para dos. Y no más. Entonces, te agradecería que si conoces a alguien de la zona que esté buscando pisos de alquiler baratos, los pisos los anuncia por unos 500 euros... que se lo reenvíes, que lo difundas, por favor, porque evitemos. El tipo se hace llamar Petit Pierre, en la zona de Montroig del Camp, de Vilanova, de Reus, de Torredembarra, de Sitges, de Vilanova. En fin, esperemos que lo pillen pronto y no estafe a nadie más. Vale, que tengáis buen fin de semana.
Vicenç Agulló, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, com estem?
Tan malfiats que som per algunes coses... I, en canvi, ens ho empassem tot moltes vegades, eh?
Sí, i sembla que amb el tema immobiliari, mira que la gent s'hi juga a calés, eh?
Sí, per això.
Sigui amb un lloguer o amb una venda, i moltes vegades ho deixen a l'atzar o a la bona fe, i no hauria de ser així.
Començo pel principi, perquè aquesta publicació en el teu perfil d'Instagram era del passat cap de setmana. Has sabut alguna cosa des del passat cap de setmana, avui divendres?
Doncs per part de les autoritats, no, però sí a través de les xarxes, doncs ens hem posat en contacte i bueno, hi ha certs comentaris, per una banda, d'altres companys que també han usurpat la seva identitat per fer servir també un agent d'aquí de Sitges.
Vaja.
I hem trobat altres afectats, doncs a la zona de Vilanova, a la zona de Mont-roig del Camp també, i fins i tot a Barcelona.
Perquè
no
quan...
sé si és el mateix, però amb altres, si no és el mateix modus operandi com a mínim.
Perquè quan passa una cosa d'aquestes, què es pot fer? On va la comissaria dels Mossos d'Esquadra i quina documentació puc presentar? Ho pregunto perquè com que les xarxes tot és tan volàtil, no sé si d'alguna manera la denúncia pot argumentar-se molt quan tot funciona d'aquesta manera avui en dia.
Clar, el que és sorprenent és que aquest senyor en concret doncs ho fa tot com prou a la vista, no? És allò de... per amagar una cosa més a la vista. Doncs tot amb converses de WhatsApp, números de compte, fins i tot va enviar una carta d'identitat belga a la noia que ha estat afectada amb el nostre nom. Però clar, parlant als Mossos, diu, bueno, evidentment, aporteu tot el que tingueu. Captures de pantalla dels perfils de WhatsApp, captures de pantalla de l'anunci, captures de pantalla de les converses de WhatsApp, de tot. Tot el que tinguem. Però el que ens deien els Mossos d'Esquadra és que, clar, no sabem si aquest senyor, que ho ha fet tot digital, la seva identitat és aquesta.
D'acord.
Pot ser una carta d'identitat, un pas robat, llavors... no tens forma ben bé de demostrar-ho.
Per tant, vull creure, Vicenç, no hi ha ni domicili d'aquest senyor, ni se sap on pot estar, ni se sap res de tot això?
És que no sap, o sigui, sabem el nom teòric d'aquest senyor, però no sabem si és el real o no.
D'acord.
Els Mossos entenc que ho estan investigant.
Mm-hmm. Mentrestant què? L'única manera és, suposo, que a través de les xarxes o de qualsevol canal d'informació intentar que es difongui aquest missatge d'algú que està suplantant la personalitat, per dir-ho d'alguna manera, jurídica d'una empresa i es fa fent-se passar per ella estafa o personal.
Exacte. Pensem que, per exemple, amb la que ha estat afectada amb la nostra identitat, li ha estafat 1.200 euros. Clar, si això en un cap de setmana ho fa a 4 o 5 persones o en una setmana, i després canvia de població, canvia d'empresa i tal, hosti, doncs és una estafa important, no són 4 duros.
Sou coneixedors, des que vas efectuar la denúncia, que aquesta persona o aquest perfil hagi efectuat més estafes, o sou coneixedors d'altres persones afectades?
Els propis Mossos d'Esquadra ens van dir que, com a mínim, perquè facilitava dos telèfons, un no consta enlloc, però l'altre, sobre l'altre telèfon, com a mínim, constaven 4 denúncies.
D'acord, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
No és una cosa puntual.
No. Entenc pel que dius, i relacionant-ho amb els consells que després també a través de la xarxa d'Instagram en Vicenç ha donat a tots aquells que tinguin interès o que necessitin o que vagin al mercat de lloguer, totes aquestes operacions s'han produït únicament per WhatsApp, per internet, per aquests canals?
Nosaltres tenim la constància de que és així. De que algú li ha deixat les claus, doncs mira, és que no puc venir, o sigui, t'envio el contracte tot digital i demés, i les claus no puc venir, però te les deixo a la panaderia de baix,
d'acord,
o te les deixo a la perruqueria, tu agafa-les i puja al pis i tal. Llavors, bueno, clar, tu amb aquesta persona no t'hi trobes.
Per tant, deu existir un contracte de lloguer? On deu, no sé, deu figurar...
Posa, per exemple, en aquest cas, posa les dades de la meva empresa.
Mare de Déu.
Que són fàcils d'aconseguir.
No, està clar.
Empresa, et fiques a internet i de seguida treus el nom, l'adreça i l'adreça fiscal i el CIF.
D'acord.
Això és senzill.
I entenc que aquesta persona es deuria posar en contacte amb vosaltres?
Exacte. El dia després de Carnaval, el dia dels enamorats...
Sí.
Ens va trucar i ens diu, bueno, va trucar aquí a l'oficina, escolta'm, un company vostre m'ha llogat un pis a Mont-roig del Camp i les claus no m'obren i, bueno, aquest noi no m'agafa el telèfon, era per veure si vosaltres...
Ostres,
pues mira, anem malament, perquè a l'empresa som tres, un és la meva dona, l'altre és el Rodrigo, que és la meva mà dreta des de fa 10 anys, i jo, i no treballem a Mont-roig del Camp, o sigui, no ha sigut cap dels d'aquí i no és la nostra zona, amb la qual t'han estafat. Ens van posar, evidentment, a disposició d'aquesta noia per ajudar-la amb tot el que estigués amb les nostres mans, hem mantingut una sèrie de converses i de més, ens va passar la denúncia que ella havia fet als Mossos a la policia local d'allà, i nosaltres la vam ampliar aquí, i bueno, sembla que la cosa va a més.
D'acord. No us queda cap altra cosa que repetir i reiterar, per tant, el missatge de l'empresa, del... No queda cap altra cosa, no?
Clau, perquè, clar, és compartir, perquè si hi ha algú que estigui buscant un lloguer d'aquestes característiques, sí, doncs sí, se n'adoni que és una estafa. I sobretot això, una mica consciència, aprofitar. Nosaltres sempre intentem netejar el bon nom dels immobiliaris, que sí que està una mica denostat, però intentem ajudar a netejar-lo, i, hosti, ajudem a educar també el consumidor, que té uns drets i està protegit, i precisament està protegit per nosaltres, pels professionals.
És clar. A partir d'aquest exemple, no sé si es pot extrapolar una mica o no, que és que hi ha moltes operacions, diguem-ne, que no es fan a través del despatx físic dels immobiliaris, i molts confien directament en internet o en les xarxes, en passa'm el contracte per aquí, passa'm el per allà, però cara a cara hi ha poc contacte?
Sí, sí, sí. Evidentment, els costos d'una assessoria immobiliària no són barats. O sigui, mm-hmm, tenim un cost que és important. Però, clar, el benefici o la seguretat que et dona l'estar supervisat per un professional, hi ha gent que pretén, com tot la vida, hi ha gent que pensa sempre que sap una mica més que un professional, i pretén, per estalviar-se 4 duros, doncs fer-ho per la seva banda. Clar, quan surt bé, magnífic, t'has estalviat uns calés, però quan surt malament, surt molt malament.
Ho dic per si ara per ara aquestes són operacions molt habituals, o si hi ha veritablement un mercat immobiliari molt obert a través de les xarxes, més enllà, òbviament, que les agències immobiliàries tinguin el seu portal a internet i puguin efectuar transaccions a través de les xarxes, o com a mínim comunicar els pisos, òbviament, o locals que tenen a la venda o al lloguer.
El tema està en que hi ha molt poc producte de lloguer, i ara, com comentaves abans, amb la nova aplicació de la llei, doncs sembla que menys n'hi haurà encara. Llavors, clar, els estafadors aprofiten i publiquen coses. Els portals immobiliaris, això és una cosa que s'ha de tenir en compte, els portals immobiliaris, Fotocasa, Idealista, Itàclia, Pisos.com, etc., no verifiquen els anuncis.
D'acord.
O sigui, tu pots penjar allà el que vulguis i no ho verifiquen. I com a particular no et controlen absolutament res. Et demanen un e-mail, que pots crear 25.000 comptes, però no verifiquen l'autenticitat d'aquell anunci. Llavors, et pots trobar de tot.
És a dir, de la mateixa manera que pots trobar anuncis d'agències immobiliàries acreditades i certificades, et pots trobar anuncis de particulars que ningú sàpiga exactament d'on venen i on van, no? D'acord. Això vol dir que a partir del 13 de març, mica un campi qui pugui, serà això, o què?
Bueno, nosaltres ja ens vam trobar en el moment de la publicació de la llei que molts propietaris van dir: retirem els pisos de lloguer, perquè no és una necessitat, simplement tinc un patrimoni i prefereixo tenir-lo tancat, que està sotmès a una llei que va absolutament en contra del propietari. I recordem que si no hi ha propietaris, no pot haver llogaters. És a dir, si no hi ha gent que posi pisos en lloguer, no hi ha llogaters.
Deixa'm pecar una mica, d'innocent. Exagerant-ho molt, eh? O sigui, allò de pensar, que algú pugui pensar, escolta'm, hi haurà propietaris de bona fe que diguin, doncs mira, escolta, el topall és aquest, doncs el topall és aquest. Això no acostuma a passar.
Sí, sí, sí. Sí. Per exemple, nosaltres, la nostra agència, mai fem fora de la llei. És a dir, si el topall que et marques aquest, si vols jugar-lo a través nostra, hem de seguir escrupulosament la llei.
Sí, sí, ho dic. Però en el sentit de que hi hagi veritablement propietaris de pisos que diguin: mira, no, a mi no m'interessa ara o lloguer rebaixat, o faig un lloguer vacacional, o el poso a la venda, o
clar,
no toco el pis.
N'hi ha de tot, sincerament. Però hi ha molts que, tenint una forma... Per exemple, ens estem trobant, mira, ara, d'aquí un parell de dies, publicat un pis que es pretenia llogar 1.200 i l'índex nou marca 1.150. Bueno, és correcte, estem dintre d'un marge, fins i tot de pròpia negociació. Però ens trobem un altre pis que estava llogat a 1.500 euros i l'índex marca 850.
D'acord.
Llavors aquest pis va fora del mercat. de fora del mercat.
D'acord. El lloguer vacacional està, no sé si dir, al marge de tot això?
El lloguer vacacional, absolutament al marge, i tenim allà un punt intermig, que és el lloguer de temporada o lloguer temporal, on l'habitatge no és la residència habitual del llogater,
sinó sí.
És, doncs, anem a posar estudiants que venen per 9 mesos, un directiu que ve per fer un projecte o de 15 mesos, d'aquest estil, però sí que és veritat que, aquest no està limitat i que els propietaris diuen, doncs mira, jo prefereixo tenir-lo 15 mesos llogat i fem que no adherir-me a un límit que m'està estrangulant perquè tinc despeses.
O sigui que per molts propietaris el lloguer vacacional o el lloguer de temporada pot ser una estratègia davant dels topalls de lloguer.
Exacte. Bueno, el lloguer vacacional aquí a Sitges, com a mínim, si no tens llicència turística...
No hi ha res a fer.
No està permès. No està, per tant, molts es decanten pel lloguer de temporada.
De temporada. Encadenar lloguers de temporada, vaja.
Sí, potser molts cops no el mateix client,
sí.
Perquè no tenen la necessitat, però si sí, mira, encara que el tingui 2 mesos buit o 1 mes buit, si el llogo de setembre a juny, doncs ja em va bé.
Ah, 9:32. Per què dieu molts dels immobiliaris que aquesta és una mala, que aquesta és una mala pensada, la de la llei del topall del lloguer?
Doncs mira, per una banda, ja es va demostrar quan van estar limitats aquí a Catalunya que no va afectar els preus, és a dir, no van rebaixar significativament. Va desaparèixer molt del mercat, com hem explicat ara fa un moment, i per altra banda, aquesta llei inverteix com ho diuen els advocats, la prova de cargo, no?
Sí.
És a dir, tu has de demostrar, si tens un problema amb el teu llogater, és el propietari el que ha de demostrar que aquell senyor no és vulnerable, que per fer-lo fora... Bueno, el que abans ja eren un any i mig o 2 anys, doncs ara es pot convertir en 4 anys. Complica molt més a nivell legal tot el que sigui problemes d'impagament. Llavors, clar, es troben desprotegits els propietaris.
Encarirà els pisos al preu de venda o no? D'alguna manera, la limitació de lloguer afectarà o podrà condicionar d'alguna manera el preu de venda dels pisos?
Clar, si molts d'aquests pisos que havien d'anar a lloguer
sí.
van al mercat de venda, poder... baixen de preu. Però, per exemple, a Sitges ens trobem en una ciutat on la gent té un patrimoni molt important. És a dir, molts dels propietaris doncs, són propietaris que diem d'antic, no? Que
sí.
diuen pisos de l'avi, del pare, del
sí.
besavi, i no tenen cap problema en tenir-los tancats 4 o 5 anys, perquè
d'acord.
tenen un patrimoni suficient com per... Llavors, aquell pis no és que vagi al mercat de venda, sinó que simplement doncs, o li lloguen al seu nebot, al seu cosí, o el tenen tancat.
D'acord. I prefereixen esperar a un millor moment,
clar.
Per dir-ho d'alguna manera?
Exacte, exacte.
9:34, hem començat però i no volem marxar del que és veritablement important. Compte a tots aquells que els pugui arribar un missatge d'un tal, perquè hem de suposar que el nom no ha canviat, Petit Pierre. Que encara que d'entrada, jo torno a dir el mateix, vostès, no ho sé, cadascú pot tenir el nom que sigui, però és que em crida l'atenció fins i tot el nom del perfil, perquè és clar, Petit Pierre, bueno, com si diguessis, no sé, té nom de fleca o de pastisseria, una cosa així. I bé, doncs, aquest senyor, no només pel que ens comentava en Vicenç Agulló de Factor Immobiliari, sinó en alguna altra agència immobiliària de Sitges, s'ha fet passar per aquestes agències i ha estafat a persones a Torredembarra, Sitges, Vilanova, Mont-roig del Camp, pisos en aquestes poblacions, a través de xarxes, a través de WhatsApp, s'assignen contractes o s'estableixen contractes, es paguen diners i després els claus, aquelles claus, no obren el pis o passen mil i una coses i després les queixes van a parar a l'empresa a la qual s'ha estafat la identitat. La denúncia està posada, per tant, queda dit en veu alta el que també recomana en Vicenç Agulló, sobretot que l'agent immobiliari, que la persona que intenti llogar un pis o vendre un pis sigui una persona que tingui tota la documentació en regla i que no ens creguem el primer que passi perquè ven un pis o lloga un pis a un preu molt, molt raonable. Vicenç, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Un plaer.
Sort en el futur, com no.
Setmana.
Gràcies, adeu-siau.
Gràcies, una abraçada, adeu.